Yes. Èxit de participació en la primera diada dels pescadors. Unes 150 persones han assistit a la cita que s'ha realitzat aquest dissabte al Port de la Clota amb l'objectiu de recuperar el patrimoni marítim de l'Escala i reivindicar el consum de peix local. La jornada ha comptat amb un show cooking, un dinar popular, una cantada d'havaneres i una visita guiada. Alumnes de la Politècnica de Catalunya i de Bucarest creen un videomapping sobre personatges mitològics en un workshop celebrat al MAC Empúries. L'experiència també ha servit per relacionar estudiants de diferents cultures. La nit de compositors tanca la temporada sardanista d'estiu. La gran cobla, formada per més de 40 compositors i músics, han posat la cirereta sardanista a la temporada d'estiu. Josep Navarro va dirigir una ballada que enguany ha arribat a les 21 edicions. La Festa de l'Esport reconeix les fites anuals de 12 clubs i esportistes de l'Escala. La trobada, que ha atorgat un total de 12 distintius, s'ha inclòs dins la programació de l'Escala Dona Joc, un projecte municipal que promou la igualtat en la pràctica esportiva. I el Futbol Club L'Escala ha sumat un meritori empat a 1 contra el líder L'Hospitalet. Els de David Gurillo van empatar l'última jugada de partit, gol de Sant Cujavi, que serveix per tancar el cap de setmana a la quarta posició. En bàsquet, victòria del Sènior A de Toni Espinosa contra el Blanes i derrota del Cer a Sant Sebastià. I el temps, inici de setmana amb temps plàcid, alguns núvols a la tarda i continuarà la fresca a primera hora. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 29 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada 2025-2026?
Sí, i tant. Per començar, amb l'Ull Avui d'en Joan Brugués, que el podràs escoltar d'11 a 12 del matí i amb noves seccions.
El més calent a l'Aigüera, ara, de 12 a 1 del migdia, i el presentarà l'Ona Vilà, amb seccions molt interessants.
Puntualment arribarà l'informatiu a la una amb la Lali Giné, que també conduirà cada dimarts la tertúlia a la plaça i els dimecres l'alcaldia, sempre després de les notícies.
Els esports, amb zona mixta, els continuarem tenint el dilluns, un cop s'acabi l'informatiu, i amb l'Ivan Garcia.
Ja veus, un matí molt engrescador.
I a la tarda...
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Moltes gràcies, Núria. Cartell, aquesta setmana està durant tota la setmana, fins divendres, aquesta primera hora del programa aquí amb nosaltres, Arran de Mar. Nosaltres ara encetem aquesta segona hora d'Arran de Mar, quan passen poc més de 3 minuts de les 5 de la tarda. Una segona hora on obrirem secció i parlarem de llibres i mar mediterrani o qualsevol oceà. Després baixarem fins al Delta de l'Ebre a veure què ens proposen avui. També anirem fins a diferents restaurants catalans que tiren endavant una campanya per aprofitar els aliments. Entendrem millor què vol dir tot això i acabarem el programa d'avui amb la reintroducció de diferents taurons que s'ha fet durant aquest estiu a la costa de Barcelona. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Obrim secció. secció de llibres a la Ronda de Mar. Volem conèixer la literatura més relacionada amb el nostre paisatge i amb el nostre mar. Per això anem fins a la Costa Brava, Sergi.
Doncs sí, Marina, estrenem secció i estrenem secció de literatura, de llibres mediterranis, i ho fem amb la nostra companya d'aquí, de Ràdio L'Escala, la Ona Vilà. Ona, molt benvinguda a la Ronda de Mar, sobretot per aquesta estrena.
Gràcies.
Estrenem secció amb un llibre molt peculiar. Jo diria que ens transporta no pas molt lluny d'aquí.
No, exacte. Podríem dir que comencem jugant a casa, no? Ara explicarem una mica per què. I, de fet, també l'he escollit perquè ens encaixa molt amb el moment en què estem ara, que és finals de setembre, no? Que és com que hem deixat enrere l'estiu, hem tornat a la rutina, i ens podem mirar aquests mesos de vacances i tot el que ens impliquen amb aquesta perspectiva i ull crític que potser a vegades quan estem immersos a l'estiu doncs no, això no ho veiem. Per tant, podem analitzar una mica més bé aquestes conseqüències. I una d'aquestes conseqüències és el turisme, bàsicament.
Que no és cosa d'ara, eh? Que
no, ja, això ja...
Que ja ve de temps.
Ja ve de temps. Per tant, ens parla d'això, una mica del turisme. Estem en un país turístic per excel·lència, sobretot a la costa, no? I a més és aquest turisme que és molt estacionalitzat. Per més que l'Ajuntament i les indústries s'entestin a crear plans i propostes per desestacionalitzar-lo, no ho aconseguim, no? No podem negar que juliol i agost, sobretot agost, són els mesos amb més turisme. També perquè a l'agost ens ajunten els estrangers i els forasters. Vull dir, perquè som un país en què gairebé tothom fa vacances a l'agost. Per tant, avui parlarem d'una novel·la que retrata una mica això, el turisme, i parla sobretot de l'inici i de l'auge del turisme a Catalunya durant els anys 60, i concretament és a la Costa Brava. Per tant, és això que dèiem, que comencem jugant a casa, no? Perquè parlem d'un llibre que està ambientat aquí, a la Costa Brava. I aquest llibre és Vent de Grop, escrit per Aurora Bertrana i publicat per primera vegada l'any 1967.
Del vent de grop n'hem parlat en el programa, en la secció de meteorologia, per altres motius, per al fenomen meteorològic, però en aquest cas també una expressió molt empordanesa.
Exacte, una expressió molt empordanesa, i és que, de fet, dins de la Costa Brava, no, aquesta novel·la se'ns situa en un poble fictici, que és la Cala, que estaria entre Figueres i Torroella de Montgrí. Però, per les descripcions que Bertrana fa, doncs, i a més per la portada del llibre és una platja, que és molt icònica, que tots la podem identificar, que és la platja de les Barques de l'Escala. Per tant, la Cala, podríem dir que és l'Escala, que està inspirada en l'Escala. Per tant, sí, juguem a casa avui, eh? I, clar, hem de tenir present que Aurora Bertrana era gironina, però passava els estius a la Costa Brava i té novel·les ambientades al llarg de tot el litoral, des de Sant Feliu de Guíxols fins a Llançà, però sí que és veritat que a l'Escala li tenia certa estima perquè hi tenia la seva gran amiga, la Víctor Català, la Caterina Albert, que la considerava una mestra i una referent, no? Tot i que el seu estil literari és molt diferent, sí que havien compartit molt.
Ona, entrem en el llibre i una mica en la sinopsi, sense fer gaire spoilers per si algú el vol llegir.
Ui, això a mi em costa, eh? Jo sóc molt de fer spoilers.
Doncs, de què va el llibre? De què ens ha parlat?
De què va? Doncs mira, Vent de Grop ens presenta la història d'en Rafel, que és un jove d'uns 20 i pocs anys, que és fill de pescadors de la Cala, i ja de ben petit en Met se l'emporta a la mare amb ell. Primer se l'emporta amb anar musclos, que vol dir agafar musclos, i també a calar la xarxa amb el seu bot, però després als 12 anys ja l'enrola a la taranyina d'un home del poble, que és en Jaume Sabins. Ara bé, en Rafel no vol ser pescador. Ell voldria fer una altra feina ben lluny del mar, no? Com el seu amic Biel, que estudia per ser xofer dels cotxes de línia, els autobusos.
La Sarfa, eh?
La Sarfa, exacte. En aquella època hi havia la Sarfa. I en Biel això ho ha pogut fer perquè quan ha tornat de la mili s'ha enfrontat al seu pare, que també és pescador, i aquest ha acabat acceptant, no?, que el seu fill no vulgui ser pescador. Però en Rafel no s'atreveix a enfrontar-se en Met. I a més en Rafel li passa que és una mica penques, que llavors han vist, no?, li caiguin del cel. I ell no és proactiu a canviar aquests canvis. Per tant, aquí també ja tenim una mica un escenari que ens enfronta a tradició amb modernitat, no? En Met, que és la tradició, la pesca, etc. I en Rafel, que busca aquesta altra feina que no sigui la de pescador, aquesta modernitat, no? Però és això que deia, que és una mica penques i que no es, ell no comença a estudiar per canviar això, sinó que espera que li caigui del cel. I mentre sospira i renega, no?, un dia de principis d'estiu, coneix dues noies angleses.
Ai...
Sí, aquí ens apareixen altres personatges que seran molt importants, que són la Mabel i la Rebecca, que venen de Londres. Per tant, aquí ens apareix el turisme, no? Perquè ja tenim aquestes dues turistes. I la Mabel, que és una d'aquestes dues turistes, quan sap que en Rafel és pescador, de seguida s'interessa per ell. Perquè, de fet, la Mabel estiueix a la Costa Brava amb una intenció, que és la intenció de conèixer pescadors guapos i forts. O sigui, ha llegit bé amb aquesta idea al cap. Aquest és el seu objectiu. I llavors comencen a veure sovint i comencen una relació amorosa que deixa en Rafael ben enamorat. O sigui, ja el tenim sense ganes de ser pescador i a més enamoradíssim de la Maybel. Aquí la Rebeca desapareix, però no l'hem de perdre perquè ens apareixerà més endavant. I aleshores en Rafael i la Maybel comencen a passar tot l'estiu junts i en Rafael està molt més amb la Maybel que dalt de la barca. I en Sabins, que era el seu patró, doncs ja no el vol perquè no compleix. Llavors què passa? Que per en Rafael tot el seu món és la Maybel i aconsegueix que un cop s'acabi l'estiu es quedi uns mesos més. Lloguen un pis i viuen junts, en Rafael deixa de ser pescador i aquí comença a haver-hi problemes, perquè la Maybel estava amb ell perquè era pescador. Mm. Llavors, clar, si deixes de ser pescador, a mi ja no...
Ja no hi ha allò, no? Ja no hi ha la química aquella que jo volia.
Clar, exacte, ja, a mi ja no m'agrades, perquè jo volia un pescador, no volia en Rafael. I això, clar... I a més el fet que en Rafael visqui a costa de la Maybel, perquè clar, diguem que no té feina, ha deixat de fer de pescador i tal, tot això alimenta la xafarderia del poble, no? Que en aquell moment...
En aquell es deia, moment, això, els pobles, quan passava... I passaven, aquestes coses.
I tant, i tant. I a casa d'en Rafael, doncs, comencen a passar-ho malament, perquè això d'estar en boca del poble, doncs... no agrada, no? I arriba un punt que a l'octubre ella es cansa la Maybel, es cansa de tot això i se'n va, perquè clar, la tardor a la Costa Brava no és el mateix que l'estiu.
No, clar, plou, hi ha llevants i...
Exacte.
No comença, hi ha sol.
No hi ha sol, no hi ha sol, comença sol. A fer fred, en Rafael ja no fa de pescador, que és el que dèiem, i a més, la Cala és un poble i no és una ciutat com Londres. Aleshores, la Maybel se n'adona que no té les comoditats que voldria, diu que ja en té prou i se'n torna cap a Londres, però amb la promesa que l'estiu tornarà. Què passa, però? Que l'estiu la Maybel no torna. I clar, en Rafael, com que és molt tossut, decideix anar-la a buscar. I aquí tenim un segon trencament amb la família, no? Perquè ja eren prou la riota del poble per tenir un fill penques que viu a costa d'una turista que ara fins i tot se'n va darrere d'ella, deixa el poble i se'n va a Londres a buscar-la. Per tant, és com una doble misèria, no? I aquí això ja suposa la ruïna per la família, perquè a més el pare no pot suportar aquesta pena i es queda sec, per tant no pot treballar, i per tant la família no té ingressos i viuen una mica com poden. I ara sí que, alerta spoiler, vaig a explicar, si algú no el vol sentir que baixi el volum de la ràdio, quan en Rafael torna a Londres i va a buscar la Maybel, se n'adona que la Maybel no vol saber res d'ell. Que la Maybel està estiuejant a Itàlia i s'ho està passant la mar de bé amb els pescadors de Nàpols.
Clar, o sigui, aquí no n'hi ha, s'han d'anar a un altre lloc.
Exacte.
A buscar el que ella volia.
Exacte, ella volia pescadors. Llavors, si en Rafael ja no és un pescador, se'n va a Nàpols a buscar-ne pescadors guapos i valents.
Molt penoli en Rafael, també.
En Rafael, molt, sí, una mica. Una mica.
Sí.
Per tant, en Rafael ha estat només una distracció de l'estiu, no? I després d'entomar això i de pair aquest rebuig, en Rafael decideix tornar a casa, reconcilia amb la família i comença a estudiar per ser xofer. Fins que, tornem amb spoilers, un estiu treballant al cotxe de línia, retroba l'amiga de la Maybel, la Rebeca, aquell personatge que us he dit, no us n'oblideu que ens tornarà a sortir més endavant.
Sí.
Doncs aquí ens torna a aparèixer la Rebeca. I aquí la Rebeca té un paper molt important, perquè la seva figura ens permet veure aquesta evolució del personatge d'en Rafael, que és la mateixa evolució que fa la Costa Brava envers el turisme, que ara en parlarem d'això. A veure, m'explico una mica. En Rafael i la Rebeca comencen una relació amorosa que durarà un estiu, o sigui, una mica com en Rafael i la Maybel, però quan arriba a finals d'agost, en Rafael no intenta retenir-ne ni convèncer-la.
Deixa que marxi.
Exacte, deixa que marxi. Abans amb la Maybel sí que l'havia intentat retenir, però ara no, deixa que marxi, l'acompanya a l'estació i li diu fins l'any que ve i torna a pujar a l'autobús i fa com si res. I de fet aquesta escena final és com molt, és molt important, no? Perquè és una escena final que la Maybel li diu adeu des de baix, des de l'estació, amb la voluntat de tornar-lo a veure, i ell passa de la Maybel, engega l'autobús i es menja un entrepà, saps? És com el sentir, em quedo tan ample.
Ara ja, no, més igual, no si tornareu tornes, a fer la si mateixa. No m'ho tornaràs a fer, això,
Exacte, més igual si tornes, si no tornes, perquè si no tornes ja n'hi haurà un altre, saps? Ja coneixeré un altre anglès a l'estiu que ve. Per tant, aquí és aquest paral·lelisme, no?, que et deia entre el turisme i la relació entre la Rafael i la Maybel. Hi ha aquest paral·lelisme entre Rafael Maybel i Costa Brava amb el turisme. Anem a explicar-ho, això. La Maybel representa el turisme, no? Aquest model de vida desmesurat, del vull això, ara i aquí, i faig tot el que puc per aconseguir-ho, no? Sense parar-me a pensar quin impacte tindrà això en la vida de l'altre, quin impacte tindrà això en la vida d'en Rafael. I també és aquest que he vingut aquí buscant un atractiu concret, en aquest cas els pescadors, no? Amb aquesta idea concreta del que em trobaré, guapos, forts, valents, que em portaran a passejar amb la barca a les nits, saps? Que ho deixaran tot per complaure'm a mi. I és aquesta idea que potser no encaixa amb la realitat, però a mi m'és igual, perquè és el que jo vull i és el que jo tinc en el meu imaginari. Llavors, és aquesta idea del turisme que vol viure l'essència del territori, però que alhora no vol perdre les comoditats que tenia. Llavors, és aquesta idea, no? Per tant, és un turisme que acaba transformant el lloc on ha arribat. La Mabel transforma en Rafel, el fa dependent i el fa trencar amb les seves arrels fins que s'encansa i després marxa. I això és el mateix que el turisme va fer amb la Costa Brava.
Exacte. Va transformar tot el sector de la pesca, també.
Exacte. Aquí Aurora Bertran ens fa un superretrat, no?, d'aquest canvi, perquè el que va fer és que la pesca va deixar de ser tan important, va començar a aparèixer el sector hoteler, els hotels, els restaurants, i també es va com transformar d'una manera que amb un sistema econòmic que era viable a l'estiu, però no era viable a l'hivern, que això també és el que li passa a en Rafel.
Igual.
És viable a l'estiu amb la Mabel, però a l'hivern sense la Mabel no és viable. Per tant, aquí tenim aquest paral·lelisme, no?, i aquest com la Costa Brava aprèn a transformar-se i aprèn a sobreviure. I aquest aprendre a sobreviure és el segon estadi d'en Rafel quan es troba la Rebeca.
Exacte.
Que és com és la Costa Brava que tenim ara, no? La Costa Brava que ha après a sobreviure a l'hivern encara que no tingui el turisme. Doncs en Rafel fa el mateix, aprèn a sobreviure sense les angleses. A l'estiu me n'aprofito, però a l'hivern faig la meva vida.
Una novel·la, Ona, que crec que em volies parlar també una mica més endavant, que fins i tot va ser traslladada al cine,
o
la van traslladar al cine, no?, amb un actor que principalment no és actor.
Exacte, Joan Manuel Serrat, el coneixem més com a cantant.
Com a cantant, eh?
Sí, i la pel·lícula és Larga agonía de los peces fuera de l'agua.
Això em sona allò de por qué a los peces no les entra agua en los ojos.
una mica. Passa que he de dir que sí, la van adaptar, però jo no sé si m'agrada gaire com a adaptació, perquè ho han canviat tot. Vull dir,
passa a Balears, no? No passa fins i tot a la Costa Brava.
Exacte, Vent de Grop passa aquí, a l'Escala, i La larga agonía de los peces fuera de l'agua passa a Formentera. A més, ens apareixen personatges que en el llibre no hi són. Per exemple, de fet, li canvien el nom al protagonista, que això em sembla molt fort. Ja no es diu Rafel, sinó que es diu Joan. Que dius, home, moment, què estem fent?
Em canvien, jo coneixia un pescador que es deia Rafel, per tant no me canviïs el nom.
Clar, exacte, si estem basant-nos en el llibre de Bertrana no li canviem el nom, però bueno, li canvien el nom, ens apareixen personatges que no ho són. I ens apareix també el moviment hippie, que Aurora Bertrana no en parla del moviment hippie. Llavors, sí, és una adaptació de Vent de Grop, però és una adaptació amb tants de canvis i tanta collita pròpia que dius, bueno, l'hem d'agafar una mica amb pinces.
Ortega Monasterio també tenia una cançó, o té una cançó, que és la balada d'en Lucas, que també més o menys retrata, no? Venen els amors, tot perdut, i tot, jo tenia una barqueta vora el mar, i va vindre d'allò, i ja no em queda ni barqueta, ni caseta, ni mar, ni nada de nada.
Exacte, és una mica aquesta idea.
Doncs, Ona, no sé si voldries fer algun apunt més, per exemple, invita, suposo, a llegir Aurora Bertrana.
Home, i tant. Bueno, i de fet, explicar, no, que Vent de Grop és considerada la novel·la, la gran novel·la d'ella, i també la gran novel·la de la Costa Brava del 1956, perquè ens fa com aquest superretrat, no?, d'aquest canvi urbanístic i d'aquest canvi de model econòmic i social que ha viscut a la Costa Brava. I també dic que va ser una mica un escàndol quan va aparèixer, no?, perquè ens parla sense tabús d'aquesta sexualitat entre la Mabel i en Rafel, i també és aquest fill rebel, no?, que deixa perdre la seva vida per, podríem dir, una meuca, una mica, per la Mabel, i també per la frivolitat amb què està escrit, no?, de mirar-s'ho com tot amb molta perspectiva. Per tant, crec que és molt interessant.
Doncs, Ona, moltíssimes gràcies per aquesta presentació del llibre. Bona tria per començar, i ens hi trobem a la propera.
Exacte, gràcies a tu, Sergi.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Converses de taverna recupera la memòria viva de vells pescadors, mariners i de la gent de la mar amb un document fidedigne de la seva forma de ser i de parlar, que permet reviure anècdotes, naufragis, supersticions i misteris de la mar. En Jordi Policarp és un llop de mar que ara ha recuperat tot aquest llegat en un llibre.
Des de ja fa més de dues dècades, el Museu de la Pesca ha volgut reflexionar sobre el paper de la memòria col·lectiva i popular en la recuperació i la divulgació del nostre passat. És per això que amb fins a 140 sessions de converses per les quals han passat cap a 200 homes i dones relacionats d'una forma o altra amb la mar, la pesca, la navegació, la cuina marinera, el peix, la ciència marina, el submarinisme, els treballs portuaris, la construcció naval, els barris mariners o les activitats nàutiques, s'han enregistrat totes les converses de taverna generant un arxiu documental amb centenars d'hores de gravació. A partir d'aquest arxiu, en Jordi Policarp ha recopilat tot aquest llegat mariner per plasmar-lo en un llibre.
Doncs mireu, aquesta iniciativa neix de la vinculació que hi ha entre la gent de Palamós, la gent d'aquest poblet del Baix Empordà que molts coneixem, on hi ha una força, hi ha molta cultura marinera i hi ha un pòsit de molta tradició de pescadors, val? I llavors vam veure que en un moment donat tota la tradició oral, tota la saviesa que ja estava perdent o s'estava a punt de perdre, doncs dels coneixements dels pescadors i del món mariner, doncs es podia perdre, podia caure en l'oblit, i llavors conjuntament amb el Museu de la Pesca de Palamós es va proposar una iniciativa que s'ha mantingut durant molts anys, ara portem 23 anys d'aquesta iniciativa. La iniciativa es deia Converses de Verna i es tractava doncs, de recuperar aquesta memòria viva, memòria activa, i encara podíem tenir les mans abans que es diluís, no? Va arribar un moment que jo com a escriptor vaig assistir al 20è aniversari de les converses de taverna que es feien en una taverna de Palamós, en concret a la taverna de Can Blau, i llavors doncs, em vaig enamorar de la idea i vaig veure que ningú havia parat a fer una novel·la o conservar la tradició en format llibre o en format paper, no? I ho vaig proposar amb la gent de l'Ajuntament de Palamós i del Museu de la Pesca i va sortir doncs, aquesta mena de d'híbrid que és per un costat novel·la amb intriga i misteri i per altre costat doncs, un document històric fidel a la forma de ser dels mariners, a la forma de treballar, a la forma de pensar i a la forma de viure doncs, del món del mariner, sobretot del món de la pesca, no? Ja sigui d'arrossegament o sigui d'acerclament.
El llibre recull una miqueta parts de realitat però també a l'hora de ficció, de novel·la?
Sí, sí, ho diem molt bé. O sigui, per un costat recull aquestes converses que ells expressen amb molta, diguéssim, amb molta forma, amb molta desenvoltura, no? Els pescadors que s'han pogut trobar i s'han pogut recollir aquesta memòria activa, per un costat recull la seva forma de ser i com s'expressen, i a la vegada, des de la primera conversa, que en total hi ha unes 12 converses, hi ha un personatge que assisteix a les converses, que les va lligant i va portant una subtrama, una novel·la d'intriga a mesura que van avançant les converses. De tal manera que les converses s'acaben i la novel·la continua doncs encara unes pàgines més fins al final. O sigui, jo quan me'l van proposar doncs, conservar aquest pòsit tan important de saviesa i de tradició, com a escriptor vaig voler lligar-ho també amb un personatge doncs, que ens piqués de curiositat i també tinguéssim una novel·la doncs, també barrejada o camuflada entre les seves converses de taverna.
Important, no? Mantenir també aquest llegat, aquest llegat que molts cops, com comentes, no? És un llegat que es transmet potser de manera oral, però que no hi havia no? consistència, no s'havia deixat mai gravat enlloc.
Hi havia diverses iniciatives, de fet a Palamós hi ha un centre que és el Documare, que de bon començament, ja dic, des de fa 20 anys, van anar gravant amb un format bastant rudimentari, imagineu, de les hores, no? Doncs, però aquestes gravacions en moltes ocasions o no se senten bé o costa molt d'entendre o simplement doncs, hi ha algunes errades tècniques, val? Sí que podríem dir hi ha un pòsit audiovisual, però com que la tecnologia doncs, no sabia com ha de funcionar, no? Doncs hi havia moltes coses que es perdien fins que jo vaig tenir la idea doncs, d'endinsar-me en el món mariner, en resseguir aquestes converses, prescriure-les en bona part, però també intentant doncs, saber com viuen i com pensen i de quina forma doncs, treballen. No? I d'aquí doncs, va sortir aquest doble valor, podríem dir. Per un costat, el document fidel i lingüístic, i per altra banda ens hi comprovem més de novel·lístic.
Quines anècdotes s'expliquen? No sé si ens pots fer algun espoll.
Bueno, el llibre, sí, com que vàrem fer una selecció de les millors converses de taverna doncs que existien, doncs vàrem poder recollir anècdotes de supersticions, anècdotes de naufragis, anècdotes de com, quan tenien una lesió a l'alta mar, doncs com no s'havien d'espavilar per curar-se, com menjaven a bord. Penseu que durant molts anys n'hi havia farmàcia o molt menys una farmàcia a dins de les barques, i els mariners havien d'espavilar menjar amb les eines que tenien. Fins i tot veureu que entre els espais del llibre hi ha una fotografia que és molt curiosa, que estan menjant, en lloc de culleres fan servir una capa de la ceba i un tros de suro per poder menjar doncs, o el peix o el que es cunava doncs, en aquell moment a la barca, no? De tradicions hi ha moltes, i d'anècdotes hi ha moltíssimes, però jo m'estimaria que les descobriu vosaltres, perquè sobretot el que és divertit és que el lector s'hi vegi involucrat, s'hi vegi entremig dels pescadors i visqui el que ells van viure de forma, com a lectors, però com a forma doncs, més intensa, el que ells van viure doncs, en aquelles èpoques. I ja dic, trobareu anècdotes de molts aspectes que moltes vegades us faran riure i altres vegades us faran entristir una mica, no? Però totes les anècdotes que es viuen allà són molt verídiques i a la vegada ens ajuden a alimentar aquesta subtrama d'intriga que us parlava abans.
Segueix doncs una mica d'una trama fictícia, però alhora de real, amb totes aquestes històries i que de ben segur que deuen ser deu haver de tot.
És molt curiós, perquè jo em deia que quan llegeix el llibre em pregunta, escolta'm, això d'aquí és real, no? I llavors això és ficció. I llavors deia, però i això sí que és ficció. I jo, no, això en realitat va passar tal com jo us ho he explicat. O sigui que juguem amb aquesta doble intenció del que és veritat i del que és novel·lat. Evidentment, les converses quan els pescadors, les peixateres o els capitans de mercant parlen en primera persona, això és el qual ells ho expliquen. I quan ells parlen d'aquell naufragi, de l'atzur, que van naufragar durant 3 dies i van estar perduts, i al final doncs, els van poder retornar a Port de Palamós, doncs aquelles vivències ells ho expliquen amb les seves paraules i allò va passar. Val? Però a partir d'aquí, doncs, tot allò que ens pot ajudar doncs, a fer una mica més de caliu, no, diguem-ne, doncs ho aprofitem per que l'actor que li agradi doncs, la trama del misteri i així, doncs també pugui disfrutar. O sigui, seria un llibre que es podria llegir de les dues maneres. En plan, anem a buscar com vivien i com s'expressaven i quins mots feien servir en aquella època, però també, si voleu, doncs podem buscar doncs, aquesta part més de thriller, més de misteri, doncs, que també ajuda molt a que el llibre no sigui només una crònica estricta de la memòria activa, de la memòria oral.
Una manera més entretinguda de descobrir tot aquest llegat.
És una manera molt entretinguda i que a mi m'agrada molt. O sigui, jo, amb els llibres que ja porto publicats, sempre hi ha una part que és verídica, una part realista, i aquesta part realista doncs, l'extrapolo o la ficció, no? Perquè doncs, tingui un valor més literari. Clar, aquí la sort que ens expliquen és que recuperem moltes expressions que ara ja comencen a estar en desús. I fins ara, si no estan en algun lloc recollides, doncs aquestes expressions les perdíem, no? Per exemple, a la cala, quan en lloc de dir, doncs, aixugar la cara, no?, o assecar la cara, es fan servir la paraula torca, torca't la cara. I molta gent, per exemple, haurà sentit a parlar de la granera, com l'escombra, i moltes altres paraules que quan un diu les escombres, dius, pues és veritat, això ho deia el meu pare, ho deia el meu avi, I per què no? Doncs també tenen un valor literari, també les podem portar a primera línia de la literatura, no? i aquesta era la intenció. O sigui, jugar amb la part verídica, amb la part important d'aquest pòsit de coneixement, i fer-nos un passar també doncs, bé, d'una forma més, més distreta o més novel·lística.
Llops de mar, un podcast fet arran de mar.
Unes expressions marineres que es deuen utilitzar encara, però poquet, no?, en aquestes converses de taverna?
Sobretot el que és la gent gran de la part de les Terres de l'Ebre i també de Vilanova, perquè Vilanova, en el trut, doncs, també surt en part esmentada en les converses de taverna, doncs la gent gran encara les utilitza. Però ens deien, quan ja ens estàvem preparant a fer el treball de camp, que és clar que l'estandardització de l'idioma i la televisió catalana doncs, ha ajudat a que la gent jove doncs, se senti més amb la forma de parlar més estandarditzada i que els avis, a mesura que van desapareixent, doncs, aquestes expressions es van deixant de sentir. I clar, era molt, molt interessant doncs, veure com aquestes expressions que molts recordaran a casa o dels pares o així, doncs que encara tenen valor i encara es poden utilitzar i són ben vigents, per què no, amb el dia a dia, no?
Seria important que aquest jovent la seguís utilitzant, sobretot els que acaben vinculats també a aquest món mariner.
És molt important, perquè avui sentia, per exemple, un spot en una xarxa social, doncs que una persona que acostuma a parlar amb l'accent de les Terres de l'Ebre o de les comarques de Lleida i així, doncs per un costat, per la gent de parla catalana, els hi sona estrany, com no hauria sonat, perquè ens hauríem d'estar acostumats a sentir-nos tots amb les diferents variants, amb els diferents accents que tenim, que el que fan és enriquir molt la nostra llengua, i per l'altre costat, doncs que aquesta gent, doncs, que, com molts de nosaltres, que vol viure i vol expressar-se català, doncs encara es troba segons en quin sector doncs, amb dificultats per poder parlar l'idioma de casa, l'idioma que tens des de petit, no? I per això ens interessava molt, doncs, primer, recuperar tota aquesta tradició i aquest llegat i aquesta forma de ser i de parlar doncs, de gent que potser no la tenim d'anar a la vora, no? Sobretot si pensem en comarques centrals o d'altres territoris, i hauria de ser una mesura normalitat, que cadascú doncs, enriquís i aportés la seva part de coneixement i d'aquells mots que moltes vegades són molt simpàtics i que, a part d'enriquir la llengua, doncs ens ho fan passar molt bé, perquè jo em deleixo molt quan sento algú doncs, parlar amb un altre accent, una mica diferent, és un valor que no s'hauria de perdre.
Jordi Policart, autor d'aquest llibre de converses de taverna que té un paper capdalt en aquesta memòria oral i popular de tot el que significa, no?, el llegat mariner i d'aquesta gent de mar. Moltes felicitats per la feina.
Moltes gràcies a tots i esperem trobar-vos i saludar-vos com vulgueu.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
De 60 restaurants catalans participen a la campanya Aprofitem els aliments per prevenir el malbaratament alimentari. I un d'ells és Arenys de Mar, amb un nom ben mariner i aranyenc. Al Sardineta Vista podem parlar, Oriol, d'aquesta iniciativa, al Gastro Recap, Oriol.
Doncs sí, efectivament. Avui volem parlar del projecte Gastro Recap, amb un restaurant d'aquí d'Arenys que té un nom doncs, ben mariner i ben aranyenc, és el Sardineta Bistrot, i en parlem amb la Yolanda Major. Yolanda, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, doncs, home, déu-n'hi-do, comencem per aquí, aquest restaurant amb aquest nom tan d'Arenys, i també tan de mar, Sardineta.
Correcte, traiem pit de que som d'Arenys.
I tant. I ens comentàveu, que us heu unit, diguem-ne, us heu aliat amb aquesta iniciativa GastroRecup, Pets GastroRecup, per, doncs, mirar de... Bé, explica'ns tu mateix en què consisteix, per mirar, doncs, de no gastar tant menjar, no?
Bueno, ben bé, es van ficar en contacte ells amb nosaltres, l'Ada Parellada directament se'ns va ficar en contacte amb nosaltres i vam dir que sí de seguida, al final és per explicar i per conscienciar la gent del malbaratament alimentari que tenim, que fem, que... L'altre dia deien amb dates que cada català tira 22 quilos de menjar a l'any. És una barbaritat. Mm. Llavors, la manera que tenim nosaltres de visibilitzar-ho és amb els productors que tenim al voltant, que el de la fruita, la verdura, el del peix, que no es pot vendre perquè està lleig, perquè té un cop, perquè... Doncs farem un àpat per conscienciar la gent i per donar a entendre que aquell aliment està en perfectes condicions per al consum humà, diguem.
Mm-hmm. Per tant, diguem-ne que la iniciativa consisteix en això, en el fet de demostrar, d'ensenyar de que hi ha a vegades ja producte que està bé, que es pot consumir, que a vegades
correcte.
El veiem lleig i això ja fa que no el comprem, potser si ho veiem en un supermercat, però sí que ens el podem menjar tranquil·lament.
Correcte, que no el comprem o fins i tot que no s'arribi a vendre. Que el productor, el pagès que l'està fent no el pot vendre ja perquè és lleig, perquè sap que no tindrà sortida, perquè no li compren. Al final el pagès està tenint una feina i uns gastos que al final no arriben enlloc. Al final ho ha de llançar i volem visibilitzar una miqueta això, que el producte una mica, que no sigui perfecte, no sigui preciós i no sigui brillant, també val.
I tant. I com ho fareu això, Iolanda, em deies, amb un àpat?
Sí, això al restaurant agafarem, parlarem amb els proveïdors i tot el que tinguin que no puguin vendre, que clar, l'àpat serà sorpresa fins al dia que ho fem, perquè no sabem el que ens donaran. Llavors nosaltres li donarem la volta i farem un menú que consta d'un primer, un entrant, un segon i un postre. Mm. I els van ficar a la venda i s'han esgotat les entrades en 3 hores.
Caram, sí, això és un sold out increïble.
Sí, ha tingut molt d'èxit, la veritat.
I el dia? Quin dia és?
El dia és... nosaltres ho farem... era tot el mes, era el 23 al 31 d'octubre, crec, i nosaltres ho fem el 30, és un dijous al vespre.
Mm-hmm. Perfecte, home, segur que serà una bona iniciativa, sobretot per això, per aquest fet de conscienciar, d'explicar a la gent que hem de ser més curosos amb el que comprem, amb el que mengem, i que no hem de tenir tantes manies, no?
I sobretot a casa també, que perquè un tomàquet se't toqui d'un costat no va a la brossa, que se'n poden fer mil coses, no? Que al final malbaratem molts de productes que per mandra de, ostres, fem un sofregit, ostres, fem, jo què sé, una sampaina, doncs el fotem a la brossa i no. Hi ha moltes maneres d'aprofitar els aliments i no llançar-los, que hi ha molta fam al món.
I tant. Home, en diuen cuina d'aprofitament, però tampoc hi ha una cuina de desaprofitament, és a dir, no sé si és un terme gaire idoni per explicar això, perquè últimament tota la cuina... és d'aprofitar els aliments que tens.
Correcte. Nosaltres, almenys al restaurant, jo puc dir que som un restaurant que no llencem res. I abans de llençar alguna cosa, sempre abans que es faci malbé, sempre dinem família, no? Que som el personal i hi ha moltes maneres d'aprofitar i de disfrutar d'un àpat.
Sí, sens dubte. No sé si ens podries inspirar una mica, donar alguna recepta, alguna qüestió que potser amb el peix, per exemple, no? O amb alguna cosa que siguis, mira, doncs abans de llançar-ho, tireu per aquí, tireu per allà, algun truc, algun consell?
Abans de llançar-ho, primer sempre un peix admet perfectament una congelació. Abans que se't quedi 3 dies a la nevera, te'l congeles i un dia te'l treus, el descongeles sol i... sense aigua, sense res, i et fa d'un àpat, però amb un peix, jo que sé, una farsa de peix, es pot fer bullit amb una patata, amb una ceba, i tens un peix amb patata i ceba, un oli de un xorret d'oli i és sopat de conya a casa. És que hi ha moltes maneres. Potser la gent el que li falten són les idees, no?, de què em faig amb això. També tens raó.
Sí, exacte. A vegades no sé gaire què fer-ne, ja no està amb les condicions que jo pensava que estaria, doncs fora, llançat, i això no és.
Fora o també a vegades mandra, que la gent li fa molta mandra cuinar. Però hi ha mil coses per fer, per aprofitar els aliments, i sobretot no llancem, no llancem. No llancem i aprofitem, i si no, mira, tireu de Google o de lo que sigui, busqueu un llibre de receptes o pregunteu.
I tant. Iolanda, al marge d'aquesta campanya, d'aquest àpat que fareu el dia 30, feu alguna cosa més en el restaurant per lluitar contra aquest malbaratament? Imagino facilitar potser que la gent que no s'ho ha acabat tot s'ho pugui emportar. Com ho feu, això?
Sí, bueno, això nosaltres ho fem sempre, eh? La veritat que la gent... No crec que sigui el cas, perquè no crec que tinguem molt de producte, tampoc, però sí que cap problema. Nosaltres sempre donem opció amb el tàper per emportar, i cap problema amb el tàper reciclat. Que es pot reciclar i cap problema amb això.
Abans, potser, no sé si també tens aquesta sensació, que anaves a qualsevol restaurant i estava com més mal vist emportar-te el menjar, i ara s'intenta canviar aquesta concepció i que no sigui tan mal vist. De fet, aquest menjar l'has pagat tu, és teu, per tant, si no te l'acabes, tot el dret del món a emportar-te'l.
Tot el dret del món, i sobretot que no es llenci, que s'aprofiti. Sobretot que no es llenci, ja no és que l'hagis pagat o no, al final el que sap greu és llençar menjar a la brossa. Jo prefereixo que s'ho emportin mil vegades que haver de llençar alguna cosa.
Sens dubte, sí. Havíeu participat alguna vegada en algun altre projecte similar, Yolanda, o és la primera vegada?
No, és la primera vegada. Ja et dic que ens vam ficar en contacte amb nosaltres i vam anar a Barcelona al Palau Robert a veure la presentació, perquè després també fan un parell d'actes més, que són les espigolades, que és la gent voluntària va als horts on no cullen els productes que no es poden vendre, i els cullen els voluntaris, i amb aquell producte que han collit faran un dinar, un gran dinar de 400 i pico persones, que crec que és a Osona aquest any.
Sí.
Però nosaltres fem això, fem el sopar el dia 30 i després, bueno, sempre estem oberts a el que ens puguin plantejar i el que ens puguin dir de fer. Participem en tot.
Clar, de fet, pot ser una roda, no? Pot ser ara hem començat per aquí, potser venen més propostes, o també això desperta l'interès tant de la ciutadania com de vosaltres mateixos des del restaurant per seguir implicats en iniciatives d'aquest tipus.
Correcte. Jo, mira, abans ho parlàvem amb la Míriam, i ara era una idea que teníem nosaltres de fer el restaurant, perquè jo deia, ostres, arriba el diumenge, i sí que és veritat que nosaltres si tanquem a migdia, mira, si no m'ho porto jo a casa i m'ho menjo, no hi enso res, però deia, ostres, ara cobrim els diumenges al vespre, per què no fem un sopar de recapte? I amb tot el que ens hagi sobrat hi ha aquest menú, saps? Una cosa de... per conscienciar també la gent i de poble i de tal, que pugui venir i vegi que al final el producte és bo i que al final el que no volem és haver de llençar res. Que nosaltres ja teníem una mica aquesta iniciativa de voler-ho fer, o no sabíem ben bé com fer-ho, que ho deixo a l'aire, igual acabem fent-ho també, un dia de sopar de recapte.
Pot ser una bona iniciativa, ves per què no, tot serveixi per aquesta conscienciació de que no s'ha de llançar res, ni s'ha de, diguem-ne, perdre l'interès per un producte que no ho veus del tot bé, quan és perfecte.
Quan té totes les propietats i les vitamines i tot perfecte, correcte.
Doncs que hi hagi molta sort, Yolanda, en aquest sopar, en aquest àpat gastro recup que proposeu dins d'aquesta campanya, i que vagi molt bé. El menú ja has dit que no ens el pots dir, clar, no sabem fins a aquell moment, no sabem el que hi haurà, eh?
Correcte, és sorpresa, jo no ho sé ni jo.
Clar. Perfecte, doncs, Yolanda, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
I si et sembla, abans de tancar aquesta secció, deixa'm donar-te quatre consells contra el malbaratament alimentari que ara estàvem comentant. Mira, el primer pas no es fa a la cuina de casa, es fa al supermercat o a la botiga on anem a comprar. Hem d'anar-hi tips. Si anem a comprar amb gana, acabarem comprant més del que realment necessitem. I un cop a casa, vigilem que no caduquin els productes, posant-nos més a l'abast els que tenen la data més propera. No ho dic només jo, també ho diu la tècnica de medi ambient de la Ajuntament d'aquí d'Arenys, la Jordina Vila.
No has d'anar a comprar amb la panxa buida, perquè llavors compres més del que realment necessites, no?, a nivell domèstic. Després, sobretot, el tema de posar els aliments que tenen la data de venciment més aviat, més avançada, a posar-los davant de la nevera i no anar omplint la nevera amb allò que vas comprant i que se't quedin endarrere, perquè llavors al final molt probablement els acabaràs llançant.
Fer-se un calendari o una planificació del que toca menjar cada dia de la setmana també va bé, també és necessari per no acabar comprant més menjar del que realment cal. I si a algú li toca fer dinar de carmanyola, doncs un consell és fer-les a la vegada i congelar-les. I consells també en alguns aliments concrets que sovint se'n desestima una part perquè no se sap què fer-ne, però que realment i són bons per al consum.
els porros, no? Que són, que tenen tota aquella part de dalt verda que normalment llancem, només ens quedem amb la part blanca, doncs si tu allò ho talles de trossets i ho poses, ho fregeixes, és com una ceba i està boníssim. O les tabelles dels pèsols, no? Allò que quan compres els pèsols amb les... Això és una cosa que hem perdut, però quan vas al mercat de pagès a vegades et venen les tabelles, o sigui, tens els pèsols a dins de les fundes, allò ho fregeixes i tu pots menjar i està o el rebosses i està boníssim.
Per tant, si ja ho sabeu, mireu de no llançar res, no llanceu menjar que està bé i el peix abans que es faci malbé, doncs com ens deia la Yolanda, el congelador sense problemes.
Aquest estiu, concretament el mes d'agost, des de l'organització CatShark feien una feina que segurament no estem tan habituats a veure, i és que alliberaven uns taurons que van rescatar amb l'ajuda de pescadors. Per entendre molt millor tota aquesta història, en parlem amb Claudio Barria, des de CatShark. Molt bones tardes, Claudio.
Hola, buenas tardes.
Perquè la gent ho entengui millor, què és el que veu fer exactament? Veu reintroduir uns taurons, que és una cosa que no sol veure. Sí que veiem tortugues, veiem balenes, però taurons és una cosa que no solem veure normalment.
Sí, la verdad es que los esfuerzos de conservación en los últimos, en las últimas décadas, generalmente están enfocados a animales marinos grandes, como tú muy bien dices, cetáceos, tortugas. Pero en las últimas décadas, precisamente, es cuando hemos visto que las poblaciones de los tiburones se están disminuyendo. Entonces, se están haciendo este tipo de acciones para, de alguna manera, mostrarle a la gente que los tiburones, que las poblaciones de tiburones están amenazados, y también de esta manera lo que hacemos es crear sinergias con los pescadores, porque lo que hemos hecho es ir a buscar los huevos que quedan atrapados en algunas redes de los pescadores. Estos huevos son rescatados con ayuda de los pescadores. Luego, los huevos los llevamos al Instituto de Ciencias del Mar. Estos huevos han eclosionado, de allí han salido las crías, y estas crías, una vez que ya las hemos alimentado en acuario, ya se pueden alimentar por sí mismas, lo que hemos hecho es devolverlos al mar, y esta finalmente es la noticia, que hemos retornado al mar decenas de tiburones que en otras circumstàncies pues no habrían llegado a vivir en el mar.
Perquè ara en parlarem de tot el tema dels pescadors, però abans de parlar del tema pescadors et vull preguntar una altra cosa, i és que quin tipus, quina espècie de taurons és?
La especie que hemos devuelto al mar es la pinta roja. Su nombre científico es Ciliorhinus canicula, en catalán es el gat. Y este tiburón sí que es bastante abundante en los fondos entre 100 a más o menos 300, incluso 400 metros, pero los huevos pues quedan en estas redes que te comentaba, y si bien estos tiburones no están protegidos, la idea también es utilizar esta especie, probar en esta especie si podemos tenerlo en el instituto, si podemos desarrollar su etapa embrionaria con éxito, después poder alimentarlo y liberarlo. Lo que hacemos con esta especie, la idea es que después lo podamos hacer con otras especies de tiburones y rayas que sí estén amenazadas.
Aquest tauró gat, perquè la gent se'n faci una idea, és un tauró que no és gaire gran i que s'assembla més un peix que un tauró.
Sí, la verdad es que un tiburón es un pez. Hay dos tipos de peces: los peces óseos, que son los que habitualmente vemos en el mercado, que son los que tienen huesos, y después están los peces cartilaginosos, que son los que tienen cartílago, que son un poco más blandos, que son dentro de los peces cartilaginosos. Están los tiburones, las rayas y las quimeras. Y efectivamente, el gat es un tiburón que no sobrepasa los 50 centímetros. Y en realidad los tiburones que nosotros llevamos y soltamos en la costa son tiburones muy, muy pequeñitos, de aproximadamente 12-13 centímetros de longitud.
I també són taurons que la gent no s'espanta si els veu, perquè moltes vegades ni els identifica.
Sí, como tú dices, se parecen bastante a otro tipo de peces. Supongo que te refieres al tamaño. Efectivamente son peces tamaño estándar, que generalmente tienen alrededor de 30 centímetros, tienen los dientes, no tienen los dientes muy, muy puntiagudos, se alimentan de principalmente de crustáceos y de algunos cefalópodos, calamares, muy, muy pequeñitos, y de peces pequeños, y no tienen ningún riesgo para el ser humano, aunque esto del riesgo para el ser humano siempre es relativo. Los tiburones en general, a pesar de que tienen esta mala fama, incluso los más grandes, la verdad es que los casos de incidentes con personas son bastante anecdóticos si los comparamos con otros peligros, por así llamarlos, que tiene el ser humano. Entonces, ni estos tiburones pequeñitos ni los más grandes en realidad representan una amenaza seria para la vida de ningún ser humano.
Sí, sí, y además es un tipo de tauró que és del Mediterrani, vull dir que és fàcil que estigui per les nostres costes.
Sí, de hecho, generalmente, como te comentaba, este tiburón se encuentra de los 100 metros de profundidad hasta los 400, 500 metros, pero sí que se han encontrado algunos más cercanos a la costa en algunas zonas del Mediterráneo. También en el Atlántico, se puede encontrar más cercanos a la costa, tienen una reproducción también que es una reproducción ovípara, por eso hemos podido obtener los huevos, porque no tienen crías vivas directamente como nosotros, sino que ponen a sus crías, sus huevos, lo ponen dentro de una cápsula, y esta cápsula en ocasiones también llega a la playa. De hecho, muchos le llaman monederos de sirena, son unas cápsulas córneas que algunos solemos encontrar por las playas, que es el resto del huevo, por así decirlo, es la cubierta del huevo donde va el embrión, y es una especie bastante abundante en nuestras costas.
També passem a parlar ara del tema amb els pescadors. Ja fa temps, no?, que d'alguna manera diverses entitats treballen amb ells per això, per recuperar espècies, i també és una forma de conscienciar-los.
Sí, la verdad es que la situación de los tiburones en general nunca ha sido muy considerada dentro de, no solamente del gremio de los pescadores, sino también a nivel científico y a nivel de gestión de poblaciones. Y en los últimos años es cuando estamos intentando pues concienciar a todos los organismos y a todos los vinculados a todas las personas que están de alguna manera vinculadas a la costa para enseñarles que estas especies, o así como los mismos pescadores han visto cada vez, no precisamente la pinta roja, pero las especies de tiburones más grandes, cada vez se ven menos, cada vez hay menos tiburones. De hecho, casi la mitad de los tiburones en el Mediterráneo están amenazados o cerca de la amenaza de extinción. Y efectivamente, los pescadores son un gremio muy importante a la hora de desarrollar actividades de reintroducción y a la hora también de desarrollar actividades de investigación a todas las escalas. Precisamente ayer estaba escribiendo al respecto, porque estamos haciendo un libro, Y dentro de las amenazas que tienen algunos tiburones y que han tenido históricamente, una de las amenazas que ha habido que son más fuertes es la pesca. Pero por otro lado, hay muchísimos pescadores que están muy, muy concienciados y que juntos podemos trabajar de una manera correcta y de la mano para poder salvaguardar las poblaciones de tiburones que todavía nos quedan. Y como te comentaba, los pescadores, la verdad es que en los últimos años están colaborando muchísimo y tienen muchas ganas de poder ayudar en todo lo que esté en sus manos para poder mejorar la situación de las especies que están amenazadas de extinción. Gran parte del gremio, la verdad, es que colabora muchísimo con nosotros y con otros investigadores.
Llavors, en aquest cas, quan pesquen de forma accidental ous de tauró, per exemple, us truquen i vosaltres aneu a port quan arriben i porteu aquests ous a l'Institut Català del Mar.
Sí, la verdad es que este era un proyecto puntual donde queríamos ver si podíamos desarrollar el estado embrionario, terminar de desarrollar el estado embrionario de estas especies en el Instituto de Ciencias del Mar. Efectivamente, los pescadores pescan continuamente en sus redes estos huevos y la mayoría son devueltos al mar. Algunos de ellos continuarán su estado embrionario y el tiburón eclosionará y seguirá su vida de tiburón en el mar. Nosotros lo que intentamos es pues intentar esto que ocurre en el mar naturalmente, replicarlo en un ambiente artificial para poder si para ver si podemos replicarlo en otras especies. Entonces, en este caso no es necesario que nos llamen porque ya, como te comentaba, salen muchísimas en las redes. De hecho, si nos están escuchando los pescadores, seguramente dirán, Claudio, esto nos sale siempre, no te podemos llamar siempre, porque la verdad es que el tiburón gato, es la pinta roja, es uno de los tiburones más abundantes. De hecho, se comercializa. Entonces, si hay algún proyecto enfocado directamente a eso, que pensamos replicarlo el próximo año también, sí que nos pueden llamar. Ahora mismo los pescadores ya hacen muchísimo, ya devuelven los tiburones que no se comercializan, los devuelven al agua. Los tiburones en la mayoría están vivos y pueden seguir viviendo en el mar. Lo mismo ocurre con las cápsulas. Entonces no es necesario que nos llamen, pero si nuevamente volvemos a trabajar con esto, sí que les pediríamos que nos llamen que para poder colaborar, porque además esto no solamente es un proyecto de liberación, sino junto con esto lo que hicimos fue llevar estos huevos y estos embriones a las aulas, a muchas escuelas. Por tanto, no solamente fue útil para nosotros, sino que fue útil para otra parte de la sociedad, que es la son los educadores y son los alumnos que trabajan en que están en las respectivas escuelas y aprendieron también el del ciclo embrionario de los tiburones, que puede ser útil para aprender acerca de biología y acerca de la vida, de lo que está ocurriendo en el mar. Por tanto, tiene esta doble ganancia este proyecto. No solamente es de colaboración, no solamente queremos desarrollar estos huevos en los acuarios para poder después replicarlo con otras especies, sino que además nos sirve para educar a las poblaciones y para que todos seamos conscientes, sino que puede haber esta colaboración entre todos los organismos que somos partícipes de la sociedad y que estamos trabajando en el mar, para que al final todos podamos aprender los unos de los otros y podamos precisamente mejorar el estado de muchas especies que se encuentran amenazadas.
Moltes gràcies, Claudio, per atendre'ns un cop més. Estarem pendents de totes les novetats que ens podeu portar des de CatShark i, en tot cas, tornarem a parlar.
Sí, moltes gràcies a vosaltres.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'avui. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, per parlar de temes marítims, mariners, mediambientals, en definitiva, de tot allò que ens envolta aquí, a Ronda Mar. Que vagi molt bé.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en